Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
De Maria S. Farell, Matrau. Matrau tocar el cos nu de l'ombra morta i el temple de la cendra barrat i fosc. Sentir la teva veu entre la runa i el bleix dels dies verges entre tu i jo. Voldria despertar la font dels somnis on neden filigranes i amors de sang i veure per nodrir la set que enfibla, la gota de l'essència que implora el vent.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Estel.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la. El millor jazz, pop i bossa nova dels 60 i 70, el nou disc Pop a la Catalana 4. 27 èxits triats per Òscar Dalmau, cantats en català. Pop a la Catalana 4, no te'l perdis, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Pren la meva mà, que estic cansat. El Club Més Amics et convida a viatjar. Viatjar i no parar de viatjar. Una bona idea, no? Pren nota. Jordània, Armènia, Grècia, Turquia, el Japó, Pèrsia, Nova York, el nord d'Itàlia, Canadà, Rússia, Terra Santa i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Sota la direcció del grup de treball estable de les religions.
Benvinguts a un nou programa de Temps de Diàleg, el programa sobre interculturalitat religiosa a Ràdio Estel. Avui parlarem d'islam i diàleg interreligiós amb Mohamed Halhul, que és membre de la Comunitat Islàmica a Catalunya i portaveu de la Federació del Consell Islàmic de Catalunya. A més, com a biografia de personatge històric religiós, parlarem d'Ibn Khaldun, personatge musulmà, a més de tres peces musicals i de divers vocabulari interreligiós. Però abans comencem amb una mica de vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Diòcesi, cristianisme. En el catolicisme, una diòcesi fa referència a un districte o territori en el qual té i exerceix jurisdicció espiritual un prelat, un arquebisbe o un bisbe, entre d'altres. Les diòcesis es poden agrupar al seu torn en províncies eclesiàstiques al capdavant de les quals hi trobem una arxidiòcesi.
Temps de diàleg, amb Juan Pablo Torrents.
Bona nit. Avui parlem d'islam i diàleg interreligiós amb el Mohamed Halhul. Mohamed Halhul és portaveu de la Federació del Consell Islàmic de Catalunya. Bona nit, Mohamed.
Hola, bona nit a tothom.
Per començar, dir-vos que el dia després dels atemptats, la Federació del Consell Islàmic va fer un comunicat condemnat als atacs terroristes del divendres 13 de novembre a París. Per començar l'entrevista, Mohamed, personalment, què suposa per tu ser musulmà?
A veure, jo, abans de tot, voldria agrair el fet de que Radio Estel i de que el nostre grup de treball estable de les religions hagi arribat a aquest bon camí, que és un camí del contacte, de l'entesa i també de la germanor de les religions per donar veu també a totes les altres confessions. Per mi l'islam és una conducta, és una creença abans de tot, també, però és una conducta on s'uneixen la fe amb la seva pràctica personal i després existeix la part de la dimensió comunitària o la dimensió del contacte amb l'altre. Mm-hmm. Aquesta fe té com base, com tots sabeu, es pot trobar amb múltiples referències, tant de llibres, es basa en la declaració de fe en Déu com únic, en el seu profeta, Muhammad, que la pau sigui amb ell, i en els altres profetes també. L'altra base, que és la pregària diària que fan els musulmans. L'altra és també fer el dejuni de Ramadà. L'altra és donar l'almoina, tant si és una almoina per béns o si una almoina puntual. I la darrera, que és la peregrinació als lugars sants de l'islam, que són la Meca i la Medina. Aquestes bases normalment són de pràctica personal, espiritual, personal del fidel musulmà. I a part d'això, i paral·lelament amb aquesta declaració de fe i amb aquesta obediència a Déu mitjançant les pràctiques religioses, queda tot el que és la vivència diària de la persona musulmana que ha tingut, per exemple, en el cas meu, que tinc en el meu profeta, per exemple, un exemple a seguir en tot el que és la seva vivència diària familiar, la seva vivència diària també amb els seus deixebles, amb els seus amics, amb els seus seguidors i també amb la vida que ha tingut plena de fets importants per fer que la humanitat millori en temps on hi havia una oscuritat a nivell de tot el que eren les relacions, almenys les relacions personals, perquè malgrat que els idòlatres tenien creences i fes, però a nivell de comunitat o a nivell d'humanitat hi havia molts drets que estaven oprimits, moltes llibertats que estaven també desaparegudes i injustícies. Aquestes han sigut les bases d'aquesta fe que nosaltres fins avui intentem ser uns seguidors, però també tenir aquest exemple en els nostres predecessors i principalment en el nostre profeta.
Podem dir que el Consell Islàmic de Catalunya i la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya són les dues institucions, entitats de referència del món musulmà a Catalunya. Tu, com a membre i portaveu del Consell Islàmic de Catalunya, explica'ns una mica com va néixer aquesta entitat.
A veure, si fem referència a les trajectòries de la presència de musulmans a Catalunya, trobaríem que estan ben relacionades amb el fet immigratori, principalment, sense oblidar que hi ha una història del territori relacionada amb l'islam. L'islam ha estat a la península Ibèrica, inclòs a zones arreu a Catalunya també, en zones catalanes, i això fa que, però el més propi a nosaltres, el més proper en aquest sentit, és la realitat nova, la realitat de l'arribada d'immigrants d'origen o de fe musulmana i d'origen, pot ser marroquí, pot ser àrab, pot ser pakistaní o pot ser africà, però amb el denominador comú, que és la religió islàmica. Aquesta religió normalment, que fa mitjançant les seves dinàmiques diàries, la seva pràctica religiosa diària, suposa o implica els fidels a buscar una unificació de presència, una unificació per on també buscar llocs de pregària conjuntes, buscar espais també conjunts, i això és el que ha fet de que la comunitat musulmana estigui relacionada directament amb la immigració, com he dit, i al mateix temps segueix amb aquestes dinàmiques que són la pregària, les activitats, les festivitats, les que han fet de que busquin també una visibilitat i una presència més reglada. I la presència més reglada ha tingut el seu moment important amb la presència d'associacions primer i després de federacions i després de la Comissió Islàmica. Són la unificació de federacions també en una altra figura jurídica important, que és la que uneix a tots els musulmans d'Espanya des de l'any 1992 fins avui. I això fa que normalment nosaltres, com a Consell Islàmic, la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, per exemple, té més història, ens passa en història perquè normalment depèn de la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya, que és una de les parts firmants de l'acord del 92. Això vol dir que el territori són més, encara històricament, tenen més presència reglada, com dèiem, i nosaltres, el Consell Islàmic, va aparèixer amb aquestes dinàmiques que he dit abans l'any 2000, a nivell del territori de Catalunya. I això fa que nosaltres, des del primer moment, havíem firmat convenis de col·laboració amb el govern de Catalunya, tant amb el govern en l'any 2000, que era el govern de Convergència i Unió, com amb els altres governs del tripartit fins a l'any 2011, quan s'han deixat de firmar més convenis. Però encara, com a Federació Consell Islàmic, preservem el conveni amb la direcció de centres penitenciaris. I això fa que aquesta realitat normalment ve com a resposta també a les demandes de la presència de les nostres comunitats. Com he dit abans, la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya havia firmat un gran conveni, que és el conveni de col·laboració en un estat aconfessional com l'espanyol, entre les comunitats, o entre la fe musulmana i l'estat o el govern espanyol. I això li dona aquesta autoritat en el sentit de vetlar per al bé de totes les comunitats musulmanes. El Consell Islàmic, en la seva part, normalment és membre d'aquesta Comissió Islàmica, però ara hi ha una estructuració també nova dintre d'aquest marc també de reestructuració dintre de la Comissió Islàmica, que s'està treballant actualment entre les dues grans federacions firmant del conveni perquè arribi aquest conveni a totes les altres comunitats que han anat apareixent amb la pujada una mica d'aquesta presència mitjançant l'arribada d'immigrants.
Parlant del Consell Islàmic de Catalunya, a nivell intern, com s'estructura i quines activitats porteu a terme setmana a setmana, mes a mes?
Com he dit abans, el Consell Islàmic, com també la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, com el seu nom ho diu, nosaltres estem més presents en el territori. Ens especifiquem per ser de Catalunya, ser catalans, musulmans de Catalunya. I això fa que les nostres feines no estan tan independents o tan diferents de la que fan les altres federacions que existeixen a nivell estatal, espanyol, però nosaltres, la nostra especificitat és que intentem donar resposta en temps i forma a les demandes de les nostres comunitats, que al cap i a la fi, torno a baixar una mica a la base, al cap i a la fi són oratoris, centres de culte, associacions culturals musulmanes o inclús centres de formació, petits centres de formació, petits centres també o associacions de dones, de joves, i en general és donar aquesta resposta a tots els neguits, totes les mancances, donar aquesta resposta també, buscar aquesta unificació de criteris quan és el cas del terrorisme, buscar també el fet de vetlar per el personal religiós, que per nosaltres és important, l'imam, les persones que gestionen un centre de culte. Tots aquests neguits formen part del treball diari tant del Consell Islàmic com de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya. En el sentit, també, és aquesta resposta que podríem donar conjuntament quan és necessari. En cas de desgràcies humanes, del terrorisme i o altres, o accidents que podrien ser, com si ha sigut accidents de trens o altres morts inesperades de persones innocents. L'altra cosa és també donar a conèixer la realitat de musulmans a Catalunya. Mitjançant diferents congressos, mitjançant conferències, mitjançant l'atenció diària que fan centres de culte nostres.
Esteu molt actius, sí. Per exemple, sí. a les xarxes socials teniu un contacte.
També tenim totes, tant nosaltres com Consell Islàmic, Federació Consell Islàmic, com la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, tenim les nostres o bé blogs o bé spots, o bé també tenim pàgines web en les quals interactuem tant amb les nostres comunitats com també donem a conèixer les activitats que fem diàriament i la que fem puntualment durant tot l'any. I això també vol dir que rebem diàriament visites d'escoles, d'universitats, d'experts, de sociòlegs, d'universitaris, de persones del barri. Participem inclòs en les activitats de municipis o del barri mateix. La setmana passada, en el cas nostre, al barri de Raval, teníem tres o quatre dies de festivitats que es diu Ravals, que és una festivitat on participa un munt de xarxes socials, d'entitats del barri, que volen donar a conèixer també les activitats que fan inclòs els centres de culte musulmans. I això mitjançant visites, portes obertes de centres, mitjançant la participació, fer iftars o trencaments de dejuni comunitari al barri, al carrer, perquè la gent vegi i també tingui resposta amb les nostres activitats a aquestes preguntes que són necessàries per a una convivència per a una convivència tranquil·la i també pausada i també és una resposta que la nostra religió ens aconsella fer tot el necessari per donar aquesta imatge d'un islam de pau, un islam de convivència, d'entesa i de diàleg.
Com veus ara, actualment, a Catalunya, l'islam? Veus un creixement en els últims anys de membres de la vostra comunitat aquí a Catalunya?
Sí, segurament, com he dit abans. Normalment, Catalunya està considerada ara mateix com la principal comunitat autònoma on estan assentats un nombre important de fidels musulmans. Sobrepassem inclús zones com Ceuta i Melilla, que són petites ciutats, però nosaltres aquí a Catalunya tenim la presència més important de fidels. I això està relacionat directament amb el fenomen de la immigració que he dit abans i està relacionat també amb el fet de la reagrupació familiar de musulmans que ja portaven una trajectòria de presència i que ha anat també reagrupant les seves famílies, els seus fills. I això fa que aquesta presència també es nota en el mapa religiós o interreligiós que la Generalitat prepara cada dos anys i en el qual pues, aquesta repartició de centres de culte musulmans ens passen la comunitat protestant en el que és l'assentament històric, però nosaltres pues, també estem comptant ara mateix amb 170 i escaig centres de culte, però el més important és aquesta repartició en tot el que és la geografia catalana, arribant inclòs a territoris una mica lluny, que considerem com Puigcerdà, com l'Urgell, són zones que abans, fa 3 o 4 anys, no havia presència musulmana. I ara sí que es nota mitjançant la presència d'un centre de culte. I això fa que també aquesta dinàmica la hem d'anar reconeixent. Perquè el que diuen els sociòlegs i els antropòlegs, estudiosos de la fenomenologia de l'islam, sempre coincideixen en que hem d'estar preparats per donar resposta a aquesta presència comunitària islàmica. I això és una referència a l'administració, és una referència a tota la gent que es dedica a la gestió de social i a la gestió comunitària. Sense cap dubte, l'islam del futur podríem respondre a una de les preguntes, és un islam de presència, és un islam d'assentament, que no és un islam que tornarà als seus països, com es pot pensar en algun moment, però és un islam al qual hem de també d'estar atents de complir tant per la part nostra amb els drets i els deures que ens toca, però també els que ens faciliten aquest dret de presència també haurien, com a gestors, haurien d'estar també al nostre costat.
Mm-hmm. Bé, finalitzem aquest primer bloc del programa amb una peça musical de Yarra Sol, que s'anomena Assalamu Alaikum, i també amb un nou lèxic interreligiós.
Temps de diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa a les religions. Stupa, budisme. Significa relicari, forma característica de l'arquitectura búdica, un dels símbols principals del budisme i part central de temples i monàstic. Tot i que actualment no totes les estupes contenen pròpiament relíquies, originàriament era un monument funerari amb episodis decisius de la vida del Buda històric. En l'interior de les estupes trobem textos, obres d'art, etc. Temps de diàleg. Temps entre religions. Rugam time melanclava, emrin tëm kur sur andoja, dritëm tëm dhe për herë të barbava, zemra fort filloj të të doja, sa dë gjoj për ty o Muhammed. Temps de diàleg. Un espai del GTER, grup de treball estable de les religions.
Bé, seguim aquí amb el Mohamed Hul, amb el segon bloc del programa amb més preguntes. Mohamed, quina diferència creus que hi ha entre les diverses religions i quines sinergies pot haver-hi actualment a Catalunya? Entre la religió catòlica, la religió musulmana, jueva, ortodoxa, sobretot sinergies o coincidències més que diferències, no?
Sense cap dubte, el fet de que en el cas del GTER, que podríem dir que és el nostre denominador comú en aquest sentit, jo crec que la mostra principal de totes aquestes religions o de la unió de totes les religions és la justícia. La justícia, el treball per la pau, el treball per una presència també en territoris on hi ha una confessionalitat, una laïcitat, una separació d'estat i també religió. La qüestió principal que es posa sempre en qüestió és aquest diàleg. En el nostre cas, no hauria de ser només un diàleg teològic o diàleg sobre les nostres fes, que ja les coneixem, que són religions de pau, religions de germanor, religió de convivència, religions d'acollida, religions de sosté dels marginats, també d'auxili a totes les, tant les nostres comunitats com les no comunitats. I això fa que el diàleg més important, jo crec, que és el diàleg a nivells alts, perquè hi ha diferents nivells d'aquest diàleg, a nivell de teòlegs, que segurament, sense cap dubte, en el cas de l'islam, amb el cristianisme, amb el catolicisme, sempre ha hagut aquests moments també de buscar unions o comunions que en els quals l'islam, per exemple, hi ha textos que han parlat de la cristiantat, textos que han parlat del judaïsme, textos que han parlat d'altres creences, i de que la trajectòria del profeta, la vida del profeta, ha donat, com és l'exemple de la comunitat, ha donat totes unes vivències diàries amb altres religions. Inclús hi ha una crida aquest diàleg o aquesta entesa mitjançant textos corànics, que no només són paraules del profeta o vivències del profeta, sinó textos corànics. Hi ha textos que diuen, oh, gent del llibre. Quan parla de gent del llibre es refereix a jueus, cristians i musulmans. Oh, gent del llibre, apropeu-vos a una paraula única, és creure en Déu i fer el bé. Aquestes són implicacions o són indicacions, per nosaltres obligacions, d'escoltar l'altre. I amb aquesta escolta arribes a pactes, arribes a pactes de convivència, a pactes d'ajut, a pactes d'eliminació d'injustícies. Perquè, al cap i a la fi, totes les religions, malgrat que la història pot dir que hi ha hagut moments conflictius, hi hagi moments també de grans neguits per part de la humanitat, però la major temps d'aquestes convivències, de moments de que ha hagut aquesta convivència, a nivell aquí de la península ibèrica hem tingut la presència de les religions a la ciutat de Toledo, per exemple. Hem tingut la presència de les religions a altres llocs d'Europa i sempre han tingut aquesta, a part de l'entesa teològica, hi havia també una entesa a nivell també de territori i de bases de fidels. Per això jo crec el més important per nosaltres, com a gent de base, com a gent que contactem amb les comunitats diàriament, és fer entreveure o també ajudar les nostres comunitats a que entenguin la feina que estem fent diàriament, des del GTER, per exemple, de buscar solucions des de la religió a neguits o a preocupacions comunitàries, tant en el tema de llocs de culte, tant en el tema de la pau, el tema de la convivència, el rebuig als terrorismes, als radicalismes, i tot això formaria part de tota aquesta, que la mostra que ha donat aquest Jeter de la seva presència dels 10 anys i que inclús s'ha arribat a obtenir la creu de Sant Jordi, que és això, és un reconeixement ciutadà o institucional a una feina que fa un grup de persones com les que integrem aquest Jeter. Jo crec que és el més important d'aquest diàleg interreligiós vist des de la vessant d'un nivell més normal, que d'un nivell més ciutadà i d'un nivell també de les persones que representem a totes aquestes comunitats que estem integrades en el Jeter.
Llavors, tu, parlem del diàleg interreligiós. Creus que actualment els mitjans de comunicació, tant a nivell estatal, a nivell d'Espanya, com a Catalunya, els hi manca més sensibilitat a diàleg interreligiós? I sobretot, creus que es parla poc d'aquest diàleg?
Jo crec que sí. Hi ha... A veure, no hem d'oblidar que les institucions a nivell català, aquí podríem dir, amb la... les administracions ja properes a les religions i que són una mostra d'aquest reconeixement, almenys institucional, com he dit abans, de les religions, com la Direcció d'Afers Religiosos, com el Comissionat de Religió en l'Ajuntament, com a nivell estatal inclòs, amb la presència també d'altres, de Fundació Pluralisme i Convivència, i també del Consell Assessor per als temes religiosos, i aquí tenim també un altre consell assessor de religions a nivell català. Això fa que les comunitats necessiten aquesta empenta institucional, necessiten aquest espai també de suport per visualitzar la feina que fem diàriament, que no aportem més misteri al tema, sinó que la feina que fan les comunitats des dels seus oratoris, des de les seves pràctiques religioses, des del suport també de tant de Càritas com de les entitats religioses als fidels que necessiten, que estan desemparats o que tenen problemes en un moment donat de la seva vida, és això el que s'ha de visualitzar. Jo crec que des del Jeter el que pretenem ara mateix és això, de donar a conèixer tasques tan senzilles, diàries, que les nostres comunitats i que desconeixen, desgraciadament, podríem dir, molts mitjans de comunicació. I només insisteixen sobre, per exemple, en el cas nostre, que en el cas de l'islam, que és aquesta connexió que es pot establir en un moment donat entre l'islam i el fundamentalisme terrorista. Aquestes coses, aquesta problemàtica, per exemple, està profundament arrelada a Occident. És a fer aquestes connexions entre religió, per exemple, en el cas del catolicisme, buscar només lo negatiu, o en el cas de l'ortodoxa, buscar lo negatiu. Hi ha també aquesta feina que alguns mitjans, desgraciadament, fan i que afecta a vegades aquesta convivència o almenys la justícia de donar cadascú el que mereix, o almenys un reconeixement bàsic de que sí, a part de que poden existir accessos en qualsevol moment per part d'alguns membres que potser no tenen res a veure, però es relacionen amb aquesta religió amb una altra, però el que sí que cridem sempre a que no es faci aquestes connexions directes entre el que és una religió, sigui musulmana, sigui cristiana, sigui catòlica, ortodoxa, protestant o sigui jueva, i no fer aquestes connexions que són nefastes per la convivència social i culpabilitzar el fidel musulmà de coses que no ha fet. Mm-hmm. Perquè, primer, coses que s'han fet fora del seu territori. Segon, són coses que tenen una complexitat tan dura que es fa impossible entendre.
Clar,
ell
la gent,
mateix.
La gent, clar, de vegades posa el món musulmà... diguem-ne, tots en el mateix sac,
sí,
no?
Sí.
I clar, és una cosa, com vens...
Bueno, dius, una part de culpa la té els mitjans de comunicació, que afegeixen més complexitat a la complexitat que portem nosaltres. Hem d'estar segurs de que la major part de musulmans arreu de Catalunya rebutgen rotundament tot acte en contra de la humanitat. Això sense ha quedat, està clar i no hi ha més dubte sobre el tema. I no ens cap la menor duda de que estem treballant nosaltres també en doble fronts. Estem treballant amb les nostres comunitats per legalitzar-les, perquè tinguin una presència més normalitzada, i l'altra cosa, estem treballant per impedir i per tallar de cop totes aquestes influències contagioses que arriben de fora, als nostres joves, als nostres adolescents. I tot això és un treball que s'ha de reconèixer. Si no, aquests dos que he dit, 206 casos de centres de culte, no és un naixement d'avui dia, sinó que és tot un procés de presència. I amb aquests centres, i amb aquests oratoris, amb aquestes associacions, hem de comptar, hem de reconèixer aquesta feina que fa. Esperem que, com he dit abans, a part del treball que toca a les administracions i a la societat civil en aquest reconeixement, també hagi aquest suport, almenys anímic, a tota la feina que fan les religions a nivell de la ciutadania i a nivell del dia a dia de la gent.
Doncs bé, acabem aquest segon bloc del programa amb la biografia d'un personatge musulmà de referència com és l'Ivan Khaldun. I us deixem també amb una peça musical del Maher Zain que es titula Guide My All The Way.
Temps de diàleg, on descobrir espais de saviesa entre religions. Temps de diàleg. Personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Ibn Khaldun, referent musulmà. Ibn Khaldun va ser un famós àrab historiador, sociòleg, filòsof, economista, geògraf, demògraf i estadista musulmà del nord d'Àfrica. Va néixer en el que actualment és Tunísia, encara que era d'origen andalusí. La seva família va ser propietària de la hisenda Torre de Doña María, en l'actual Dos Hermanas, a la província de Sevilla. Va néixer el 1332 i és considerat com un dels fundadors de la moderna historiografia, sociologia, filosofia de la història, economia, demografia i les ciències socials en general. És fonamentalment conegut per la seva obra Prolegòmens i Història dels Àrabs, que constitueix un primerenc assaig de filosofia de la història i de sociologia, disciplina aquesta última, de la qual sovint és considerat antecessor. És potser un dels primers a analitzar la història des d'un punt de vista sociològic, i per això la seva vida i la seva obra han estat objecte de nombrosos estudis i han donat lloc a diverses interpretacions. No obstant això, el fet que fins al moment present no es compti amb una edició veritablement crítica de Prolegòmens és suficient per provar la inconseqüència de quan s'han multiplicat les dissertacions i les teoritzacions amb fins més personals o polítics que no pas científics. El que equival a dir que queda un gran treball a realitzar perquè Ibn Khaldun sigui citat per la història per interpretar i fins i tot jutjar la història del Magrib i de l'Islam. Amb molta raó, els autors i investigadors de prestigi el consideren el pare de la sociologia, el fundador de l'economia política i com un home sense època. El professor emèrit del Departament d'Islam de la Universitat Autònoma de Madrid, Miguel Cruz Hernández, ens brinda aquesta síntesi del pensament del nostre savi. Ibn Khaldun és partidari de la vida ascètica, una mica forçada, de les tribus nòmades, que ha de ser aplicada a totes les classes socials. Així, elogia uns estudiants intel·ligents i virtuosos que només prenien d'aliment llet, ja que per molt bones condicions que tingui un home, la bona vida i el luxe el fan desaparèixer. Ni tan sols és suficient la religiositat per conservar l'home en el camí recte. Khaldun distingeix, a més, entre la submissió a una autoritat exterior i l'obediència a un ideal que s'ha adoptat espontàniament, com és el religiós. La tirania fa perdre l'esperit d'independència, però l'acatament de la llei divina no. Per això, els àrabs que van fer les grans conquestes van poder acceptar la disciplina religiosa sense perdre el seu esperit d'independència. Khaldun va morir l'any 1406 al Caire, Egipte. Temps de diàleg. Un temps per descobrir la diversitat religiosa de casa nostra.
You could easily take away everything you've given me. And I try to remember not to take anything for granted, 'cause I know that one day suddenly this will all come to an end. So my last wish is for you to be pleased with me. Sometimes I do forget that my next breath could be the last. Forgive me, 'cause I can't thank you enough. Forgive me when I doubt your love. Now I pray for that day when all this stops and comes to an end. So my last wish is for you to be pleased with me.
De diàleg, un espai del grup de treball estable de les religions.
Seguim aquí a Temps de Diàleg i ens atem a l'últim bloc del programa amb més preguntes amb el nostre convidat. Mohamed, et volia preguntar quin és la, Quina és la teva opinió personal com a membre dels ETR? Quina és la teva opinió personal sobre aquesta entitat, el grup de treball estable de les religions? Quina creus que pot ser la seva utilitat dintre de la societat actual, com és la catalana?
A veure, jo he dit abans de que l'aparició d'un grup tan consolidat i reconegut oficialment, inclòs amb la Creu de Sant Jordi, com és el cas del GTR, abans de tot és una primícia, perquè normalment és propi de Catalunya també, d'aquest grup, en un marc també d'aquesta pluralitat i d'aquest reconeixement a les confessions, el GTR ve a confirmar aquesta realitat. I la confirmació d'aquesta realitat també, dintre del que és el GTR, es confirma a nivell internacional, a nivell europeu, perquè no tenim coneixement de presència de grups i grups on hi ha representants oficials de religions. S'hauria conegut sempre que hi ha grups de diàleg, com he dit abans, teològics, intel·lectuals, socials o també sociològics. Però el cas del GTR és excepcional amb aquesta dinàmica, que és la de que dintre del marc de reconeixement a les religions i en l'espai incorpora el GTR aquests representants, que són oficials, que no són gent individual, sinó que cadascuna té darrere la seva comunitat i representa la seva comunitat. I el fet de que totes les religions, en el cas de la catòlica, protestant, ortodoxa, jueva i musulmana, en un marc d'un GTR, en un marc també del Consell Interreligiós i en altres religions, com les que estan també presentes aquí, tant a la ciutat de Barcelona com a Catalunya, com la religió sikh, la religió budista, el taoista i hinduista. Totes aquestes religions també tenen un altre espai dintre d'aquest GTR, que és l'espai del Consell Interreligiós. Tot això fa entendre que aquesta primícia que he dit abans no té un model a nivell europeu. Llavors, l'excepcionalitat d'aquest GTR és la que ha fet de que nosaltres, com a grup consolidat, participem a nivell estatal espanyol en el que són les cimeres iberoamericanes, les preparatòries a les cimeres iberoamericanes, i que siguem membre també de Religion for Peace, que siguem també membres del CAICID, que és un altre òrgan que està a Viena i que treballa el diàleg interreligiós més també pràctic a nivell europeu i internacional, i que siguem membres de grans aforaments o foros internacionals de diàleg interreligiós. Sense oblidar que paral·lelament poden existir treballs del diàleg interreligiós, com el cas de l'Associació UNESCO pel diàleg interreligiós, que també tenen una trajectòria en aquest marc, però la representativitat que dona aquesta oficialitat aquest grup és l'excepció. I és el treball de molts anys, també d'entesa, molts anys també de continuïtat, d'insistència, a que la pluralitat religiosa es basa en que tots defensem el mateix, tant des de les més majoritàries com la cristiana catòlica, com les més minoritàries com pot ser la jueva o la budista o les altres religions. I això fa que la nostra presència és necessària, si podem dir. Necessària per la resposta que podem donar com a grup consolidat a la societat en general. No només per nosaltres, sinó que el benefici d'una presència d'un grup com el GTR és vàlida per tota la societat i per la convivència, per la cohesió social, per també les llibertats, l'adquisició de més llibertats religioses i més reconeixement a les religions.
Tornant al tema de la comunitat musulmana a Catalunya, quina relació teniu amb les institucions públiques com són la Generalitat, l'Ajuntament, el govern de l'Estat espanyol?
Nosaltres, en el cas nostre, la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya també, o de Catalunya, en el cas del català, la UCDCAT, el cas nostre com a Federació Consell Islàmic, com he dit abans, teníem firmes de convenis de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la nostra federació, o la nostra entitat, que és el Consell Islàmic. I l'altra cosa és que també, com he dit abans, seguim amb alguns convenis, amb petits convenis, amb algunes administracions, com el tema de les presons, però això no li treu importància de que estem treballant per des del marc de la mediació entre les nostres comunitats i les institucions en tot el que és la relació amb l'administració, en tot el que és temes de legalització de centres de cultes, reconeixement també de persones religioses, reconeixement també d'activitats mitjançant activitats i projectes a la tasca que fan les comunitats, i això implica de que l'administració, les institucions públiques tenen com a referent a les nostres federacions. Això no vol dir que no existeixen altres entitats, i això fa que la resposta que podem donar és vàlida i compta també amb el suport de les institucions en molts moments. I és el cas de les concentracions, per exemple, en el cas del rebuig al terrorisme, o podria ser una activitat pròpia de les comunitats amb presència d'institucions com trencament de dejuni, festivitats pròpies de les comunitats. I això és el que dona aquesta fluïdesa tant des del municipi, des del treball amb els ajuntaments, com el treball inclòs amb la Generalitat mitjançant la seva direcció d'afers religiosos, o inclòs a nivell estatal mitjançant el treball que portem en el marc de la nostra Comissió Islàmica.
De cara als propers anys, quins reptes de futur teniu plantejats per portar a terme?
A veure, jo crec que havíem dit abans de que ens espera un futur propi de les nostres dinàmiques, que és el fruit d'aquestes dinàmiques que portem darrere, en el cas de la Federació Consell Islàmic des de l'any 2000, en el cas de la UCIDE, la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, des de més abans, i la presència de més estructures que podrien haver-hi de comunitats mitjançant associacions o mitjançant, tant si són religioses com si són culturals o intel·lectuals a nivell estatal. I això no és només la mostra de que, com diu el senyor Jordi Moreres a vegades, de que hem d'estar conscients de donar aquesta resposta que s'ha d'anar elaborant en l'horitzó d'un futur no gaire llunyà, que és un futur molt proper, no podria deixar de banda el fet de que l'islam ja comença a formar part activa de la societat catalana. És una declaració d'un gran estimat amic nostre, que és el Jordi Moreres, i un gran coneixedor també de la realitat, tant de la realitat d'imams, de la realitat de la formació dels imams, tant com de la realitat, l'escriptor de diferents llibres amb aquesta realitat, i la seva insistència de que la societat catalana i les institucions catalanes han d'estar donant tot el suport necessari a aquesta presència, mitjançant, el que he dit abans, aquesta relació i la fluïdesa d'aquesta relació institucional amb els musulmans. Perquè mitjançant aquesta fluïdesa sí que podem arribar, tant nosaltres, resoldre les temàtiques o peticions o demandes de les nostres comunitats, com també donar resposta a la societat en general. I també, com diu, per exemple, la Teresa Lozada, que en pau descansi, de que quan parlem també d'aquesta negociació amb les comunitats, hauríem de conèixer les comunitats. Ho va dir la Teresa Lozada en moltíssims moments de la seva vida, seva vida plena de relacions amb les comunitats musulmanes, i que ha sigut per nosaltres una de les dones cristianes catòliques que ha donat aquest suport a la presència dels primers centres de culte a nivell català, i que ella sempre veia de que el coneixement és important, i el suport també és important perquè aquesta relació institucional sigui fructífera.
Bé, Mohamed Halhul, portaveu de la Federació del Consell Islàmic de Catalunya, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-nos també.
A tu. i als oients, gràcies per escoltar-nos i us deixem amb una nova peça musical i amb més lèxic interreligiós. Molt bona nit a tots i fins al proper programa.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Torà, judaïsme. Significa ensenyament o pedagogia. Aquest ensenyament ofereix instruccions en la manera de viure com a creient, dictades per Déu i recollides per Moisès en el Sinaí. El Pentateuc està format per 5 llibres corresponent al Gènesis, Èxode, Levític, Nombres i Deuteronomi.
Temps de diàleg.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر سامح أنت سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيع كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح
quan parlis procura que les teves paraules siguin millors que el silenci.
Proverbi hindú.